Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I per tant sí que hauria d'haver estat una línia vermella conjunta. El problema és que tenim el panorama polític que tenim i això no passarà perquè no els interessa. Però no deixa de ser bastant irònic o com a mínim contradictori que les persones que més s'omplen la boca amb nació, nacionalisme, seguretat nacional, lleialtat d'estat, siguin incapaces de dir d'acord, són els meus oponents, però ara mateix això és una amenaça molt greu i no ho permetem.
Tània.
Jo volia fer un apunt només. Sí. És que hi ha dues qüestions. Una és la gravetat de la situació. És evident que la gravetat de la situació és inqüestionable. Una altra cosa és com ho superes i com ho soluciones. No s'ha detingut ningú, s'ha identificat aquesta persona a l'Escorial, però no hi ha hagut cap altra detenció. I l'altra és el rendiment electoral i el bombo que se li ha volgut buscar o donar amb aquest objectiu de rendiment electoral. I fixeu-vos dins de l'esquerra. Més Madrid, que ha tingut un posicionament més moderat, ha estat contundent en la condemna, però ha seguit fent la seva campanya, una campanya propositiva, una campanya intentant anar al real dels problemes reals en sanitat, en educació, amb diferències entre barris, i està funcionant, està anant a l'alça. El Partit Socialista, que ha virat, perquè primer ha fet una campanya mirant més al centre, després s'ha abraçat en els termes de feixisme o democràcia d'Iglesias, canviant fins i tot el lema de campanya, dient que això anava més enllà de Madrid, s'ha desdibuixat, i de fet parles amb gent del Partit Socialista i t'ho reconeix, perquè el perfil de moderació que se li suposava a Gabilondo, qui se l'ha acabat cagant és Mònica García de Més Madrid. I Podemos, que també s'hi va aferrar moltíssim, abandonant doncs, un discurs més de classes i de propostes, doncs tampoc li està traient el rendiment que pensava. Per tant, és un element que es va introduir que no treu que la gravetat sigui moltíssima, però estic d'acord que en campanya no és el moment de solucionar-ho, i l'altre és el rendiment que els partits han vist que podien o no podien treure, i per això doncs, el discurs i la importància d'aquest element s'ha desdibuixat.
Tània, perdona només que et matitzi una mica. En part, si la investigació policial està seguint el seu ritme, no tenim... O sigui, és bastant normal que no en tinguem més informació, depèn de com l'estiguin tractant i si realment hi ha elements que és per seguretat nacional és millor que no sapiguem de moment. De fet, abans d'ahir o uns dies després d'haver sortit tota aquesta bombolla, tota aquesta polèmica de les amenaces, Pablo Iglesias per primera vegada va dir no puedo hablar más y déjame aquí, por favor. Pot ser que hagi rebut instruccions policials de dir no doneu més informació, perquè a mi el que em va sobtar va sortir Manu Marlaska a la Sexta donant tot un seguit d'informacions que segons ell, la policia estava en aquest punt i en aquest punt i en aquest punt de la investigació, que això és una aberració fer-ho en termes policials. Per tant, no m'estranya que no tinguem més informació si realment s'hi està fent treball policial. Però això no ho sabem.
Si haguessin detinguts, clar, ho sabríem.
Sí,
igual que hem sabut
sí,
que han detingut
sí.
a un col·laborador sí, sí, de l'equip sí, sí, de seguretat sí. de Pablo Iglesias en un mitin
sí,
de l'Aigues.
Sí, no n'estic dient això, Tània. Dic que pot ser que encara no hi hagi ningú detingut, però que això no vol dir que no estiguin fent investigació policial.
Sí, no, clar, les seves investigacions, per suposat, però no hi ha cap detingut.
Mm-hmm. Les 10 i 3 minuts, no sé si volies afegir alguna cosa, Arturo, que em sembla que l'hem perdut i ara l'hem recuperat ja, Arturo.
Sí, m'havia caigut. Sí, també recordar, i és interessant que la mateixa Esquerra ha tingut moltes acusacions sobre qüestions molt tocants en l'assumpte de les bales i les amenaces de mort. Avui mateix és titular de portada del Mundo, Marlaska ocultó que dos escoltes de Podemos havien atacat a Vox o a seguidors de Vox en el mítin de Vallecas. És a dir, aquest tipus de qüestions també han mobilitzat molt i han estat molt compartides entre els simpatitzants de la dreta, i jo crec que era veritat que era una campanya que si hagués girat entorn d'això, no era evident que fos un guany per l'esquerra.
Les 10 i 4 minuts, dèiem que ja han arribat les dades de salut. Hola, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Les dades actualitzades, sembla que, atenció, sí que avui els indicadors de la pandèmia clarament, o més o menys clarament, baixen. La vacunació, és veritat que les dades són pitjors, que a mesura que arribes al final de la setmana i es van esgotant les vacunes, és normal que sigui així, però sí que tenim la xifra que és la setmana amb més vacunacions des de que va començar tot plegat. O sigui, ha estat, en aquest sentit, una setmana molt bona, 355.000 dosis posades a Catalunya en una setmana, de les quals es va confirmant el rècord de divendres, perquè avui amb dades que encara no són definitives, però estem parlant de 94.000 dosis administrades el divendres, i això és rècord fins ara a Catalunya des que va començar tot plegat. No anirem repassant franja per franja, recordeu que els de majors de 80 pràcticament està tothom amb una dosi, però en total de la població pràcticament una quarta part dels catalans han rebut una primera dosi i un 10,5% la segona. Exacte. Pel que fa a la pressió hospitalària, anem amb persones ingressades a planta.
Passa sempre aquell efecte de dissabte i diumenge que tornen a pujar, sempre ens trobem això el cap de setmana, que torna a pujar almenys la xifra que ens dona salut de gent ingressada, però tot i així la tendència segueix sent a la baixa. Ara mateix hi ha 1.590 persones ingressades per Covid a Catalunya, 26 menys que els últims 3 dies.
I a les UCI?
També va baixant, 479 persones, 19 menys que els últims 3 dies.
Indicadors de la pandèmia, la velocitat de reproducció la
tenim a 1,03. Estem rondant per aquí, els últims dies. Ara fa una setmana estàvem a 0,99.
I si anéssim a mirar allò de les dades de testos d'antígens que són d'ahir mateix, la corba que assenyala?
Doncs és molt bé perquè continua baixant i això és un molt bon senyal.
Pel que fa als índexs concrets que ofereix Salut, el risc de rebrot, on el tenim?
El tenim a 284, és veritat que és menys que els últims dies, però podríem dir que encara estem estancats.
I la incidència acumulada?
A la mateixa línia, estancats a 277.
277. Per tant, la bona notícia seria que la campanya de vacunació ha estat la millor setmana des que va arrencar. Aquestes 300, més de 350.000 dosis administrades, i això anirà a l'alça, que divendres va ser el millor dia en aquest sentit. Pràcticament ens acostem als 100.000, a les 100.000 dosis confirmades que es van administrar divendres, i que comencen alguns d'aquests indicadors, especialment les UCIs, que és el més complicat, descendir clarament. 479 persones ara mateix a les UCI. Això coincideix amb una informació que ha passat una mica per alt, però que crec que és important. Divendres es va publicar a la pàgina web del Ministeri de Sanitat un esborrany de reial decret sobre la possibilitat i regulació d'arribada de testos d'antígens a les farmàcies. És una d'aquelles qüestions que no només molts científics, sinó també, evidentment, els farmacèutics i alguns governs autonòmics, com per exemple el català, han anat reclamant durant un temps. Doncs bé, divendres es publicava el primer esborrany d'aquest reial decret que entenem que finalment, si s'aprova, permetrà que es tiri endavant aquesta possibilitat, que és que qualsevol ciutadà pugui anar a una farmàcia a comprar-se un test d'antigen, que ara mateix no és possible, que només et donen, entre cometes, en recepta, no, et fan el test d'antígens al CAP o on sigui, si hi ha indicis que tens el coronavirus. En línia ara mateix el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, el senyor Antoni Torres. Senyor Torres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si tan sorprès com nosaltres, perquè és una notícia que no ha transcendit massa, però ha arribat allà, és a dir, ara si algú entra a la pàgina web del Ministeri, aquest reial decret en esborrany.
Sí, sí, correcte. Bueno, sorprès, és allò de... Ho hem perseguit tant, ho hem reclamat tant, que finalment quan ho veus quasi que no t'ho creus, no? Però sí, realment molt content en aquest sentit. Pujarem a veure si això es compleix.
Tenen informació del Ministeri o d'algun òrgan? Perquè a mi em consta que, per exemple, i el Departament de Salut no en sabia res. És a dir, és una qüestió que no s'havia parlat en les interterritorials de salut, almenys d'aquesta última setmana. No sé si a les farmàcies teniu algun tipus d'informació a través de les federacions diverses que hi ha a Espanya, de quan es pot produir aquesta obertura.
No. Estem igual. El que sí sabem és els plaços, que ara està a exposició pública durant 7 dies. Quan s'acabi el plaç d'exposició pública, pues, se suposa que es tramitarà i tindrem el decret i podem aportar els testos a les farmàcies.
De quin testos estem? O sigui, estem parlant de testos d'antígens d'autodiagnòstic, és a dir, que se'l fa cadascú.
Correcte. Realment s'alliberaran els dos, s'alliberaran els antígens i els anticossos. Els antígens per veure si una persona té càrrega viral o si és un possible sospitós del Covid positiu, i els anticossos per veure si l'has passat o tens càrrega d'anticossos per com a defenses, per entendre'ns.
Per què ho heu demanat tant? És a dir, quina importància creieu que té el fet que es puguin obrir aquesta venda com a mínim a les farmàcies i al d'altres llocs d'Europa, que això encara està més liberalitzat i es pot vendre fins i tot a supermercats, però sí. Com a Alemanya. Per què és tan, per què és tan important?
Mira, és molt important per dues raons. Sabem que la manera de previndre la pandèmia és, bueno, això n'hem sentit a tots els experts aguts i per allà bé, que una de les maneres més eficients és la prevenció, que és detectar els casos positius quan són asimptomàtics especialment. L'única manera que tens de detectar aquests casos possibles sospitosos de positiu és mitjançant un test. Teníem al principi de la pandèmia els tests de PCR, que eren els únics que es podien fer, i a partir de juliol de l'any passat nosaltres ja vam començar a demanar que alliberessin els tests d'antígens. Perquè el test d'antígen, al ser ràpid, que tu en 15 minuts tens la resposta, tu el que pots decidir és si aquella persona, en aquell moment, que sigui positiva o negativa, només es vol dir si té capacitat de contagiar o no. Vale. Si tu tens una persona que té capacitat de contagiar, doncs pots actuar. Si et surt que no, doncs saps que tens 48-72 hores en què aquella persona difícilment serà contagiosa. Que poden hi haver errors? Segur, segur, com totes les proves, com a tot arreu, però el que sí que és cert és que el grau de detecció que tu arribes a tenir és molt alt, i això és molt positiu per a la societat, perquè això ens permet obrir espais de feina, això ens permet recuperar relacions socials, això ens permet posar en marxa la societat, i per això són tan importants, que a nivell laboral, a nivell social, a nivell de salut, òbviament, per això són tan importants. Mm-hmm. I al respecte al que em deies de les farmàcies, jo només vull fer un aclariment, no? Aquí, per què les farmàcies crec jo que és el lloc ideal? Independentment de que jo representi les farmàcies, no? Perquè la farmàcia t'aporta tres coses. Una, que és equitat, és a dir, el 99% de la població té una farmàcia en el seu municipi, per tant, tu estàs posant el test a l'abast de tothom, pràcticament, per servei, perquè tens un professional sanitari que et donarà dos tipus d'informació. Un, l'ús correcte del test, i dos, garantia de qualitat del test. Per què garantia de qualitat del test? Pues perquè la farmàcia està subministrada per la distribució farmacèutica, que és una distribució que també està controlada a la seva vegada. No és una distribució qualsevol, té uns requisits de controls i de registres, etcètera, molt, molt grans, que garanteixen que aquell producte que ha sortit amb unes determinades garanties del laboratori arriba a l'usuari amb les mateixes qualitats de garantia.
M'estàs dient, Antoni, que hi ha ara mateix un mercat negre fraudulent de testos d'antígens?
No, fraudulent no.
Més que fraudulent.
Sí, és fraudulent perquè no es poden vendre, sí. Però tu pots comprar-lo a internet.
Sí,
Però aquí no tens cap garantia ni de la qualitat del test, ni com ha estat emmagatzemat aquest test, ni com ha estat transportat. Per tant, els resultats d'aquell test, per molt que fossi d'una marca de primera qualitat, tu no saps si aquells resultats són correctes o no, perquè no tens cap garantia de tot l'altre. Això és el que la distribució i l'oficina de farmàcia et garanteix.
De quin preu parlem? Perquè no sé ni si fins i tot ja els teniu a les farmàcies, esperant que hi hagi
un acord per vendre-les. Preu no sé, no tinc ni idea quin preu es comercialitzaran. Sí que et puc dir, per exemple, a França s'estan comercialitzant, perquè això tampoc som novedosos, com tu has dit, a la resta de països, a molts països ja s'està fent, però a França crec recordar que eren 6 tests 30 euros, sortien, o 5 o 6 tests 30 euros, sortien a 6 euros per test, una cosa d'aquestes. 6-7 euros per test.
Val. I des d'aquest punt de vista, m'havies dit que, i ho sabíem perquè n'hem parlat en diverses ocasions també al programa, que havíeu reclamat des de feia molt de temps. Us heu sentit acompanyats també pel govern de Catalunya en això? Perquè les últimes setmanes n'hem parlat també amb diversos consellers i ens deien que això, si fos per ells, estaria ja a la venda.
Ens hem sentit escoltats. Primer no, escoltats sempre. Anem a veure, escoltats sempre. La veritat és que amb el departament el diàleg sempre ha existit i sempre ha sigut transparent i cordial. Val? Una cosa és escoltat i altra cosa és que et facin cas, d'acord? Però bueno, això vam començar el juliol i bueno, ara ja llavors ells tampoc ho sabien, o sigui que no. I sí que és cert que ells han insistit, la consellera ho va dir públicament fa, no sé, 15 dies, no?, més o menys. El Marc Ramentol també ho ha dit alguna vegada, però estem parlant d'això, no? Que bueno, al final, ahí està. Si surt, bé estarà. El part és que hi ha una cosa que a mi sempre em sorprèn, no? Jo crec que tenim els tres elements perfectes perquè això funcioni. Tenim els testos, tenim una forma de distribuir-los, i que serà de qualitat, I després tenim una cosa molt, molt important, que jo t'he sentit de tu moltes vegades al teu programa, que és que tenim una societat madura, que no accepta ser infantilitzada. O sigui, la gent s'està portant, la gent s'està comportant, i això és un valor enorme, perquè quan nosaltres a la farmàcia diem, mira, si tens que fer-lo així, 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 i si et passa això has de fer això, i si et passa això has de fer jo, estic segur que la gent complirà. Que hi haurà gent que no complirà? Segur. Com també hi ha gent que salta semàfors o hi ha gent que munta una festa, no? Segur. Però que això serà a favor, no en tinc cap dubte, cap dubte. I també és bo pel sistema, perquè al final estàs descarregant de feina al propi sistema, perquè li enviaràs gent quan ja realment tingui sospita que és positiva, o tots aquells que són negatius no hi aniran, i permets que la primària, que ja déu-n'hi-do la càrrega de feina que tenen, vagin més alleugerits.
I acabo només, no sé si és la vostra voluntat o no, sobre la qüestió dels testos d'antígens. Clar, aquí hi ha una qüestió clau, que és que ara mateix, si tu et fan un test d'antígens en un CAP, automàticament la persona que te l'està fent, al cap de 15 minuts, diu, val, ets positiu, ho entro en el sistema, aquestes dades ja automàticament consideren que ja ha detectat un positiu, i ja entres, diguem-ne, en el sistema de salut, per tant et trucaran, per tant miren de comprovar que estàs fent correctament el confinament, buscaran els teus contactes, etc etc. En el moment en què això ho obres al camp, permetem, privat, encara sí, que sigui un servei públic, el de les farmàcies, és un camp privat, no sé si saps com, quina és la voluntat o què diu el Reial Decret sobre el fet que aquests resultats els hagin de portar a les farmàcies, o, en tot cas, quina és la vostra posició sobre això?
Mira, el Reial Decret no diu absolutament res d'això. El Reial Decret l'únic que diu és que una cosa que era de dispensació amb recepta passa a ser de dispensació sense recepta i que es pot fer publicitat. Això és l'únic que diu el Reial Decret, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, quin és el nostre posicionament? Nosaltres creiem dues coses. Una, la que et deia de la societat madura, crec que aquesta és molt rellevant, molt rellevant, i la segona també dependrà del protocol amb el qual pactem o arribem a salut, no? Perquè d'alguna manera sempre l'opció millor és aquella que permet el control, i és evident que un test d'aquest estil, el Departament de Salut té que tenir control de les dades, en la mida que sigui possible, partint de la voluntat de la persona, perquè el pot comprar lliurement. Però és que és la manera, o sigui, i jo confio molt en la societat, confio molt en les persones, confio molt en els professionals, plenament, a més. Perquè no tinc cap dubte, perquè jo seré el primer que a la meva farmàcia, o els meus companys a les seves farmàcies, quan vingui una persona i diu, escolta'm, sobretot si et dona positiu, digue'ns-ho, perquè això es té que comunicar, o sigui, farem un matxaque important.
Però la farmàcia pot comunicar-ho?
Dependrà del protocol que s'estabilitzi, que s'implanti. Que clar, si el departament tampoc ho sabia, pues ara correrem tots a fer un protocol. Però bueno, va per
aquí.
Perquè
potser seria una posició interessant en aquest sentit.
No seria gens complicat. Pensa que la farmàcia està dotada de xarxa electrònica de comunicació amb el departament de salut. Poso un exemple, la recepta electrònica. La recepta electrònica funciona. I nosaltres podem comunicar a través de recepta electrònica. Quan es va fer la prova dels tests d'antígens al barri de les Corts, la farmàcia comunicava també a través amb el sistema. O sigui, mitjans tecnològics els tenim.
Ho dic,
sí, es dona un protocol que es pacta que sigui així, no?
Aquesta és la part segurament interessant de la qüestió, que és que el propi sistema de salut tingui la capacitat de fer rastreig, no només que la persona en si sigui, diguem-ne, que sigui benevolent i ben intencionada i fàcil que s'hi de fer, no? Sinó que, a més a més, passi a formar part del sistema de salut, igual que s'hi formi.
Això és l'òptim.
Bé, t'agraeixo moltíssim a l'Antoni Torres, que és, en aquest cas, un dels màxims responsables, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, per comentar aquesta informació, que ha passat una mica per en les últimes hores, però que, insisteixo, està penjat a la pàgina web del Ministeri un esborrany de Reial Decret pel qual probablement, si és que així s'aprova, en les pròximes setmanes es pugui començar a vendre testos d'antígens a les farmàcies, que és una d'aquestes reivindicacions que fa setmanes i mesos que sentim. Senyor Torres, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i us vull agrair també sempre la qualitat de la informació que esteu donant amb aquest tema.
Gràcies.
De veritat que és de nivell.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Les 10 i 18 minuts és una altra d'aquestes qüestions sorprenents, estranyes, que tenen a veure amb la gestió de la pandèmia, no? Una mica, no sé si Tania estaràs d'acord amb la gestió d'AstraZeneca, que és l'altre gran interrogant, que els països de l'entorn ho fan d'una determinada manera, hi han indicacions de l'Agència Europea del Medicament reglament sobre què s'ha de fer amb les segones dosis als menors de 60 anys, i en el cas dels tests d'antígens, exactament igual. És molt estrany que tinguis Alemanya, que és un país perfectament comparable, diguem-ne, a nivell de Unió Europea, de gestió, del tipus de persones, de classes mitjanes, d'accés a xarxes de salut, perfectament comparable amb Espanya, que els testos d'antígens estiguin a supermercats des de fa setmanes i mesos, diria, i en canvi aquí continuem sense poder accedir-hi a les farmàcies. No sé quin és el debat que hi ha al darrere.
No sé si ho coneixeu, però a Madrid, des del febrer, sí, a les farmàcies ja es fan testos d'antigen. Ho havia demanat molt la Comunitat de Madrid. Va final aconseguir l'aprovació del Ministeri amb alguns condicionants. No és exactament el que ara planteja amb aquest reial decret en esborrany, sinó que, per exemple, a zones de molta incidència, la Comunitat de Madrid t'envia un SMS i et diu, vale, vés a tal farmàcia, bueno, dona el teu radi, i allà et practiquen un test d'antígens gratuït i el resultat el buiden en el sistema de sanitat de Madrid. És a dir, ho fan tant a les farmàcies com a les clíniques dentals. Però, és una manera fons, de gestionar la primària.
Vale, és estendre en allò que anomenen la capilaritat, no? Dels caps cap a les farmàcies.
Clar, és molt diferent. Vull dir, no és que jo a Tània Tàpia me'n vaig a veure els meus pares a Girona i me'n vull anar tranquil·la i em vull fer un test. No, no és això. És augmentem els cribatges i fem-los massius, i aquí s'incorporen les farmàcies. Ho dic perquè amb aquests dubtes que dèiem sobre si la xarxa informàtica pot estar connectada o no, aquí a Madrid ja es fa, les dades es buiden, però és veritat que si es fa un pas més de que el ciutadà pugui anar-hi quan vulgui, a veure, és que testos d'antígens se'n fan a molts llocs, a productores de cinema, rodatges de cinema, se'n fan setmanalment, i són testos amb informació que no s'acaba volcant en els sistemes sanitaris. Per tant, la clau de tot això és, sí, responsabilitat del ciutadà, però tota aquesta informació d'alguna manera hauria d'estar dins del sistema per veure com evoluciona una mica la pandèmia. Però és veritat que hem d'anar obrint una mica la visió. Hem vist el que va passar al Palau Sant Jordi amb Love of Lesbian. A Gran Bretanya estan fent ara a Liverpool trobades de 3.000 persones en discoteques, sense mascaretes, sense distàncies de seguretat. Per tant, amb una situació de vacunació que va ampliant, doncs comencem a testejar-nos també per fer altres maneres de control de la pandèmia, però clar, determinant si aquestes dades han d'estar volcades en el sistema de salut o no.
Fixa-vos que a mi em passa amb el mateix dubte que he tingut al llarg de tota la pandèmia, el debat entre tenir aquesta actitud d'infantilització de la societat i ser desconfiada de la societat, o voler avançar en que la gent ho pugui fer tan bé com es pugui, no? Em crea aquest debat perquè, per molt que tots en general estiguem sent molt responsables, a mi em continua cridant l'atenció que un any després continuï havent-hi molta gent que es troba malament i no avisa perquè no vol deixar d'anar a treballar, no avisa els companys, escoles on pares i mares fan anar els nens amb una mica de febre perquè no volen dir-ho i després hi ha petits brots, companys i companyes de feina, gent que encara no es posa bé la mascareta, llavors em crea aquests dubtes. En tot cas, ha d'estar molt ben pensat, com a mínim, qui prengui la decisió. Òbviament, per mi és indispensable que les farmàcies puguin volcar aquesta informació, perquè si no acabarà creant un greuge entre la gent que es pugui pagar el test i després decideixi què fer amb aquella informació. D'entrada ja crea una desigualtat, perquè què passarà? Que si haguéssim avançat més amb la vacunació, que és el cas, si no m'equivoco, d'Alemanya, la gent residual que encara no s'ha vacunat i que decideix fer això com a cosa responsable té una situació, diguéssim, o crea un escenari, però aquí, on encara el gruix de la població no ens hem vacunat, a mi em sembla que crea molta desigualtat. És a dir, qui s'ho pugui pagar anirà a fer-se un test per saber si pot marxar de cap de setmana amb tres amics o per estar a casa amb un sopar.
No, i fixa't que hi ha països, fins i tot, en què, per exemple, el Regne Unit, crec que ens ho explicava el Dani Britola la setmana passada o l'anterior, que l'Estat regala cada setmana dos testos d'antígens per persona.
Per poder socialitzar?
Perquè tu mateix et facis un cert control, diguem-ne, no? Perquè tu mateix auto...
Te'ls envien a casa gratuïtament.
Exacte,
sí, sí.
Exacte.
Però veus, te'ls envien a casa i llavors tu decideixes què fas amb aquella informació.
Evident, clar,
clar. Però és perillós, perquè...
Bueno, però més perillós és no tenir-ne accés
a
cap.
Sí, però només dic que és un debat, com a mínim, no? Perquè, clar, una cosa és quan tu tens una malaltia que saps que es comparteix o que es contagia d'una manera, i aquesta que es contagia de moltes maneres sense ser òbvia, diguéssim, doncs la gestió que faci la gent d'aquesta informació crea com, simplement, no vull infantilitzar, però sí que crec que crea més problemes o pot donar lloc a més problemes que són comuns, no privats i de cada persona, sinó que s'estén.
Fixa't la comparativa, perquè tenim oients per tot arreu, i la Carme ens diu, a Alemanya la majoria de persones tenen accés a testos d'antígens gratuïts, també. Veus? Per exemple, la meva filla té accés a 3 testos gratuïts per setmana a la feina. És a dir, els hi donen 3 testos i tu te'ls gestiones com tu creguis. I diu, fins i tot si va presencialment a la feina només un dia. És a dir, aquell dia que hi va, 3 testos per tu. Per tant, la situació de desequilibri respecte a la gestió d'aquests testos en països europeus és bastant considerable.
Però per això, que aquí si són de pagament i acaben sent com per qui pugui gaudir del lleure estant més tranquil i qui no, doncs em semblaria simplement que com a mínim crea un greuge comparatiu.
Volíeu dir alguna cosa més a Pablo o Arturo sobre aquesta qüestió?
Bueno, jo no tinc res a afegir del que no s'hagi dit, però sí que és cert una cosa que a mi m'ha sobtat molt durant l'evolució d'aquesta pandèmia, sí, que ha sigut que sempre hem discutit molt més de les restriccions que dels instruments. I jo crec que això també és simptomàtic, no? Perquè després de les eleccions madrilenyes s'obrirà el debat de nou sobre la pròrroga o no de l'estat d'alarma i de si les comunitats autònomes necessiten de tenir els toques de queda i la restricció perimetral o no, i dels instruments jurídics. O sigui que, en el fons, el que és una mica penós de tot aquesta situació és que no hem parlat ja, o ja no parlem de rastreadors, ja no parlem d'instruments, sinó que simplement parlem de les restriccions i de donar-nos molta pressa per superar això quan abans millor, no?
Clar, però és molt interessant això, perquè realment les restriccions en molts casos i en molts governs han servit precisament per això, no? Per fer impassable problemes de gestió, no, d'altres tipus. És a dir, com que jo tinc moltes restriccions, com que jo tanco molt la via als bars, o com que jo tinc el toc de queda una hora abans que la resta, doncs, bueno, que es parli menys de que tinc menys rastrelladors, o que es parli menys que tinc una incidència del virus més gran i no se sap molt bé per què. I en això jo crec que, enganxant una mica el tema, però en això crec que Díaz Ayuso ha tingut una sort, no? Que és que no, el Palau de la Porta del Sol està molt a prop de la Moncloa, no? És el govern autonòmic més proper al govern central, proper de distància, no? I això li fa que pugui tirar-li la responsabilitat a sobre molt més fàcil. És a dir, per Feijóo, per exemple, no és tan fàcil, és a dir, s'ha de responsabilitzar més ell, no, del seu sistema sanitari, del seu, no, de les seves restriccions, de com ha fet les coses. Per el govern català, igual, per el govern valencià, per l'andalús. Però en el cas de Madrid, per Ayuso, ha estat molt fàcil tirar-li tota la responsabilitat del govern central. I, de fet, fins i tot, no, quan li diuen que hi ha una incidència de mortalitat més gran a la Comunitat de Madrid des del principi de la incidència, gairebé diu, clar, com no ha de ser si és que el govern central els discrimina, no? I això ha estat molt fàcil per ella.
Les 10:26 minuts, deixeu-me un minutet de pausa i de seguida ho rematarem tot plegat també encara amb aquesta qüestió de la pandèmia, amb el meló que obria ara el Pablo Simón, que és que no sé si després de les eleccions tindrem xou i debat al voltant de l'estat d'alarma i dels tocs de queda i tot plegat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Hola, som Telefònica. Voldríem donar-vos les gràcies per haver-nos fet arribar fins aquí. Perquè fa quasi 100 anys ens vau demanar estar més a prop de la vostra gent i vam desplegar cable i més cable. Després van arribar el 5G, el núvol, l'entreteniment i moltes coses més. I ara què? Hologrames? Intel·ligència artificial? Demaneu-nos-ho. Perquè si hem après alguna cosa és que això no va de gigas o dades. Això va d'escoltar les persones i canviar amb elles. Telefònica. Cada dia millor connectats.
Arriba el moment d'una nova generació que canviarà el món. Compromesos, actius, preparats. Arriba el moment de les sessions informatives online de Blanquerna. El dijous 6 de maig. Graus universitaris en l'àmbit de l'educació, l'esport, la salut, la comunicació i les relacions internacionals. És el moment de la generació Blanquerna. Informa-te'n a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Anna, ho tirem endavant?
Sí, és un pas important en una relació.
Tard o d'hora s'ha de fer.
El nom, el que vam dir, oi?
Esclar, Neolit.
Amb Neolit, la teva reforma serà un èxit. Superfícies naturals exclusives, ultrahigièniques, de gran disseny i molt fàcils de netejar. Cases Neolit, cases a l'última. Més informació a neolit.com.
Trilogia de Riojas moderns i elegants a la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia. Rioja Vega Crianza 2018, Vivanco Reserva 2014 i L'An 7 metres 2017. 6 vins negres i el llibre de Lluís Tolosa, Vinos d'Espanya, tot valorat en 120 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aigua Vilajuïga.
Matinava cada diumenge per no faltar als teus partits. I per tu fa maratons de la teva sèrie preferida. La teva mare t'ha donat tant i el 2 de maig tens l'oportunitat de demostrar-li que s'ho mereix tot. Com ara una bicicleta Retro Bipro per 279 euros. Troba el teu regal al Corte Inglés, a la botiga web i app. Felicitats, mama.
Els matins del cap de setmana, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Rebem una allau de missatges de gent per tot Europa dient la quantitat, estan fent una mica d'enveja, la quantitat de testos gratuïts que tenen. La Mercè ens diu, a Suïssa tenim 5 testos per persona gratuïts al mes. El Javier, a Viena, tenim 4 PCRs gratuïts que pots aconseguir als supermercats. Hosti, PCRs, als supermercats. Bueno, una pila de gent que ens estan dient les circumstàncies de cada cas. No, ha obert el meló Pablo Simón d'una qüestió que ahir comentàvem amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, que és l'escenari que s'obre a partir d'aquí just una setmana, que és el dia 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, i ens trobem, no sé si en una situació o no similar a la que vam viure fa 6 mesos o 7, que és just abans que es declarés el segon estat d'alarma, que és que cada comunitat autònoma gestionava de la seva manera i cada tribunal i cada jutge determinava d'una manera o altra les restriccions, no? Arturo, clar, ahir intentàvem treure l'entrellat de què volia fer el govern de la Generalitat, fins i tot Samper va reconèixer que hi va demanar disculpes per no haver gestionat amb més temps aquesta qüestió, tenint en compte que ja sabíem que el dia 9 de maig s'acabava l'estat d'alarma i que probablement haguessin tingut aquests 6 mesos per pensar què és el que passa l'endemà de la caiguda de l'estat d'alarma respecte a mesures com el toc de queda, no?
Sí, jo us reconec que ahir estava sentint l'entrevista al conseller i quan va acabar, el primer que vaig fer va ser anar al seu equip de comunicació a preguntar-li per algun aclariment, perquè no em va quedar gens clar i no em van saber aclarir molt clar. Bé el que vol fer el govern, vull dir que no és que el conseller no s'expliqués, és que no ho saben, jo crec, sí, sí. Que encara estan que no ho saben. Mira, clar, hi ha una diferència molt important, i això que probablement la gent no ho sap, però hi ha una diferència molt important de la situació d'ara de la que va passar a l'estiu. Al setembre passat es va fer un paquet d'aquests que fan de Covid, no?, que fiquen moltes coses, i va haver una reforma de la llei del contenciós administratiu, on el que van fer és que totes les mesures de caràcter general de contenció de la pandèmia passessin ja no pel jutge, diguem-ne, pel jutjat ordinari, sinó que passés per la sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma. Mm-hmm. Vale? Això, en principi, hauria d'igualar una mica els criteris. Vale? Això, en principi, hauria de fer que totes les mesures a Catalunya tinguin el mateix criteri, que totes les mesures a, no sé, a Aragó tinguin el mateix criteri, a Navarra, etc. Clar, això no exaureix la qüestió, és a dir, Urkullu va tenir problemes amb el Tribunal Superior de Justícia del País Basc perquè li van tombar diverses mesures, i per tant, és veritat que hi ha governs que estan dient compte, hi ha Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Justícia de la meva comunitat, que no m'està acceptant algunes mesures. Però aquí hi ha una qüestió que jo crec que és important, que és que si fan bé o no fan bé la seva tasca els tribunals. I jo crec que els tribunals decideixen respecte al que els arriba, als informes tècnics que els arriben, a si veuen justificades les restriccions de drets fonamentals tan fortes com volen els governs. És a dir, aquesta és la qüestió al final, i jo crec que hi ha un cert sentiment a tots els tribunals, que és, una cosa és que hi hagi un problema concret, per exemple, confinament de la Conca d'Òdena, per dir el que la gent més se'n recorda, però podríem posar altres exemples, i això és una possibilitat que un jutge t'ho accepta com t'ho va acceptar en el seu moment, però que potser posar un toc de queda de caràcter general i estés durant mesos o durant setmanes, no?, a tota Catalunya i tal, potser això et diuen que no. I, bueno, jo crec que aquí el que s'ha de demanar als governs és que primer tinguin molt clar què volen fer, perquè jo crec que ahir el conseller Samper no és només que no s'haguessin previst mesos abans, sinó que no sabem molt bé què volen fer ara, si s'ha de modificar la llei de salut pública catalana, per què s'ha de modificar la llei de salut pública espanyola i per què s'hi han de demanar un estat d'alarma clar, el govern català no vol demanar un estat d'alarma, perquè, bueno, perquè és una cosa que han denunciat moltes vegades, que recentralitzen competències, per tant, no ho demanarem. Per tant, demanen que no, l'estat d'alarma sigui descentralitzat, una cosa que encaixa una mica de forma, encaixa, però d'una forma una mica estranya en la llei, en fi, en tot aquest jaleo.
Jo perdona, Arturo, només un apunt, i li passo la pilota a la Tània, al Pablo, a la Sònia, però jo vaig tenir la impressió ahir amb Miquel Samper que era perfectament conscient que l'aplicació d'un toc de queda passat l'estat d'alarma era molt difícil. La meva impressió, no pel que va dir, sinó pel que intueixo del que hi havia. Perquè hi ha alguna declaració que fa respecte a la inseguretat i el paper dels jutges que ens diran que sobretot s'ha de reforçar la vacunació, que vaig pensar, està avançant-se a que demanarem un toc de queda, no sé, a les 12 de la nit i fins a les 5 del matí, una mica més curt, i com que serà general, cada dia de la setmana de la mateixa horari i diguem-ne, per una setmana, per dues setmanes, per 15 dies, per 3 setmanes, li diran que no. I jo vaig tenir aquesta impressió.
Aquí jo crec que
és que és molt difícil.
Tanet, digues, Tània. Sí.
No, vull dir que realment és que és molt difícil. Els equips jurídics de Moncloa, per què s'han desdit? És a dir, quan es fan en plenes negociacions de les pròrrogues, quan llavors sí que es prorroga cada 15 dies l'estat d'alarma fa aproximadament un any, van dir que es revisaria la llei ordinària. Després s'ha dit que no, i clarament s'ha dit que no perquè diuen que amb la llei actual les comunitats autònomes pràcticament ho poden fer tot, a excepció del confinament domiciliari. És a dir, el dret fonamental de la llibertat de circulació i que algú, un govern, retigui sense estat d'alarma, t'has de quedar a casa de les 11 a les 12 de la nit a l'hora que sigui, això és sota el paraigües de l'estat d'alarma. Aquest és l'argument de Moncloa pel que ja estan avisant que les comunitats autònomes el toc de queda no el podran fer sense un estat d'alarma. Per tant, totes aquelles reformes que vulgui fer la Generalitat en aquest sentit, que jo em pregunto, no sé per què les han de fer amb un decret a correcuita aquest dimarts, quan Pedro Sánchez va ja dir el 6 d'abril que no tenia intenció de renovar l'estat d'alarma. És a dir, ja fa molt de temps que t'estan dient no al pla B jurídic de Pedro Sánchez, de Pablo Casado. No estic defensant, Moncloa, jo estic dient els elements. No al pla alternatiu perquè no cal. Et diuen fa un mes, no tenim intenció de renovar l'estat d'alarma. I el govern de la Generalitat, just aquesta setmana, comença a dibuixar què vol fer sense tenir molt clar com ho podrà fer, i ho aprovarà el govern en funcions dimarts via decret. Llavors, jo entenc que els ciutadans en aquest sentit ens trobarem que diumenge, la matinada de dissabte diumenge, podrem campar lliurement pel carrer. És que és surrealista, tu te'n pots anar, per exemple, al cas de Madrid, a les 11, a sortir d'un restaurant, anar a casa fins a les 12 el dissabte a la nit, i a les 12 i 5, si vull sortir a caminar, a passejar, a fer el que vulgui, ningú em podrà dir res. És que la situació que viurem el cap de setmana que ve serà, per dir-ho clarament, molt curiosa, no? Molt curiosa.
El que passa és que... Perdona, digues, Pablo.
No, avança, disculpa.
No, que de totes les limitacions a drets fonamentals que hem tingut des de la pandèmia, per mi aquesta era la que era més difícil de justificar. No perquè no es pugui justificar legalment, sinó perquè no se'ns ha explicat, no se'ns ha justificat a nivell...
epidemiològic.
Sí, i de drets, bàsicament. O sigui,
de drets,
és una limitació molt bèstia, però no se'ns ha justificat per què era necessària epidemiològicament. Pel meu parer.
Jo crec... justificat te l'han justificat. No, el que passa que l'altra cosa és que no hagin tret papers dient, mira, ha aconseguit reduir això i això.
No, el que vull dir és que per mi la justificació era, com que per les nits no tenim prous instruments com per assegurar que la gent es comporta bé, perquè no tenim prous policies, no tenim prous... La forma és demanar-vos que us quedeu a casa. En aquest sentit, dic que crec que no s'ha explicat bé, perquè la limitació és molt greu, limitada al moviment, com per dir que només és perquè està tot tancat, no? Diguéssim, per mi era una mica incoherent en aquest sentit. El que està clar és que en el moment que tu anessis, després de tants mesos d'haver-nos posat aquesta limitació tan forta, en el moment que tu saps que l'aixecaràs, ho has de tenir tot molt ben lligat, i em sembla que hi ha hagut una simetria tan bèstia entre el govern central de, ui, de sobte aixecarem l'estat d'alarma i ja us ho fareu, i les comunitats que de sobte han estat algunes molt crítiques, no oblidem, amb aquest toc de queda, però clar, en el moment que ja no és l'estat o el govern central el que ho està obligant,
sí, sí.
Ara no tenim instruments. Llavors a mi em sembla que és un dels desgavells més grans que tindrem des de fa com a mínim mesos en quant a gestió de la pandèmia, en gestió social.
Mira, sobre això que deies de si tenen efectius o no, mira, ara fa uns instants la televisió espanyola publicava que la Guàrdia Civil ha desallotjat a Cienpozuelos, a Madrid, 401 estudiants. Clar. Que participaven en una macrofesta universitària en una finca a la M307. 401, que és, bueno, m'agrada molt que sigui un, també, també t'ho dic, vull dir que està molt ben calculat. Pablo, digues.
Els han comptat tots. Els comptats a les festes es veuen i són visibles, no, pels mitjans de comunicació. Els que passen al transport públic o cert, a la feina, sí, aquestes no se veuen, cert. Llavors sembla ser que només són els components socials, no, el que fan l'extensió del coronavirus. Però bé, jo crec que aquí tenim dues vessants d'aquesta discussió. La primera és una discussió sobre instruments, és a dir, les comunitats autònomes per controlar la pandèmia consideren que han de tenir l'atribució de tenir tocs de queda, de tenir també la restricció de la sortida de tota la comunitat sencera, i poden arriscar-se a que hi hagi una sala superior del contenciós administrativa que tombi o no la proposta o no. És a dir, la primera qüestió és si aquells instruments es necessiten o no es necessiten les comunitats autònomes per la gestió de la pandèmia, perquè pot ser que la situació és molt diferent, però hem de recordar que moltes d'aquestes mesures són dispositives, és a dir, que l'estat d'alarma el que dona és el paraigües legal per a aquesta restricció de drets, però que cada comunitat autònoma pot aplicar-la com vulgui. I després hi ha una segona vessant que jo crec que és fonamental, que és l'equilibri polític, és a dir, si es vol fer un estat d'alarma i si es fa un nou decret, el govern ho pot fer en un decret per durant 15 dies sense validació del Congrés dels Diputats, però després ho necessitarà. Aquí la pregunta fonamental és qui apoyaria aquest estat d'alarma, perquè tampoc hi ha unitat, perquè si tenim barons del PP que diuen que sí i altres que diuen que no, els partits independentistes, etc., o el PNB no sap del tot, vol però després no sap si donar suport o no, clar, aquesta també és una qüestió fonamental i jo crec que d'això no s'està parlant, però també hi ha una voluntat de que sigui el govern el que s'arrisqui a prendre la decisió d'extendre el paraigües de l'estat d'alarma sense saber segur si té els números al Congrés dels Diputats. O sigui que jo crec que les dues qüestions són importants, perquè al cap i a la fi la pregunta és aquesta, no? Jo crec que la de fons, la més important. És necessari tenir tocs de queda o és necessari una restricció total de la per sortir d'una comunitat autònoma per controlar-lo o no la pandèmia?
5 minuts per 3 quarts d'11 del matí, ho deixarem aquí. Mira, no hem parlat de la qüestió catalana. Bueno, també et dic que no sé... No sé què podem afegir.
Tenim alguna novetat?
I, sí, és d'aquelles coses.
Dius,
bueno, pots anar afegint novetats.
Ja m'explicareu per què no teniu govern encara.
Ja t'ho explicarem. Sí,
Pablo, vull dir que és que no s'entén gaire bé què és el que passa. O sigui, que...
Efectivament.
Després et faig un WhatsApp amb...
Crec que és el resum. Pablo, o sigui, acabes de fer amb 5 segons el resum. No s'entén gaire que no hi hagi un govern a Catalunya. Doncs mira, t'ho compro. No s'entén gaire que hi hagi un govern a Catalunya. Ara mateix.
Hem de fer una porra, eh? Hem de fer una porra electoral i una porra de...
Calla.
No, vine. Ostres, quan tu vulguis, Pau.
Sí, per
favor. Que potser ens ho soluciona.
Bueno, igual sí, amb uns quants números i una mica de
mà esquerra.
De seny i de mà esquerra.
Rioja,
el seny riojano, exacte. Teniu seny a Rioja? Té algun nom especial, el seny?
Tenim de tot.
Ens acostem a 3:15 del matí. Pablo Simón, Tania Tapia, Arturo Puente, Sonia Andolz, una abraçada ben forta a tots quatre. Moltes gràcies.
Una abraçada,
que vagi molt bé.
Va, que de seguida venen l'Antonio Baños i la Llucia Ramis a fer el concepte.
RAC 1.
Soc la Dolors, anfitriona a Airbnb. Tinc una invalidesa del 43% i amb 60 anys trobar feina no és fàcil. Però jo la il·lusió no la perdo mai i compartir una habitació a casa meva amb viatgers m'ajuda a estar activa. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
El rosé continua de moda. Gourmet La Vanguardia presenta una nova selecció de vins rosats elegants i delicats a un preu irresistible. Gris homenatge a Josep Pla de Vins de Taller, Cara Nord Trepat i Dàlia Dumesu. 6 vins valorats en 75 euros ara per només 42. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com o al 935 500 105.
Ella no el delatarà a la policia per haver fugit de la presó si, a canvi, ell mata a la seva mare adoptiva.
Tengo que recibir una herencia.
Una comèdia.
Comèdia? Es para estrangularla.
Ah, és francesa.
Me ha salvado la vida. Lo vas a pagar caro, ¿sabes?
Una comèdia francesa per començar bé la setmana.
Gracias.
Una cosa por otra. Dilluns a la nit, a 8 TV.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3 quarts d'11 del matí.
El concepte.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Fenomenal.
Fenomenal. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
No, és que ara li està, perdoneu, és que li estava dient en el Blai que just tenia l'ordinador engegat perquè m'estava veient amb la Llucia, que el Baños no apareix, però... No, espera un moment. Se m'ha tallat el... Jo crec que s'ha acabat la bateria, Blai.
No,
o sigui, just quan estava veient la Llucia, l'estava saludant amb la mà, doncs mira, s'ha anat a Norris.
Menudo chasco.
Sí. Uy, sí que está... Seremos fascistas, pero por lo menos sabemos gobernar.
Refresca-ho.
Sí, ara refrescar. Bueno, refrescar no puc refrescar, perquè l'ordinador s'ha parat.
No, però és que aquesta aplicació ha passat a ser de pagament.
Ah.
Fa aquestes coses.
Ah, bueno, vale. Com esteu?
Escolta, trobo que la Llucia sap molt d'aplicacions i d'informàtica, em sorprèn, eh?
Bueno,
què vols dir? Que no creus que tingui pinta de persona que es gestiona correctament amb les noves tecnologies o què?
No, que ens coneixem fa molts anys i ella i jo som molt de lletres, però molt de lletres. I m'agrada que almenys ella en sàpiga, diguéssim.
Bueno, què voleu fer? Què voleu fer?
Bé, avui és 2 de maig.
Sí.
Dia de la Comunitat de Madrid.
Correcto.
Avui es commemora la primera rebel·lió popular a Espanya en contra de les tropes de Napoleó, això va ser el 1808, i aquesta rebel·lió va despertar una onada de proclames i de crides a la insurrecció armada que van desembocar en la Guerra de la Independència Espanyola. Això és avui, això se commemora avui. I dimarts són les eleccions madrilenyes. Llavors coneixem expressions com de Madrid al cielo, Madrid 9 meses de invierno i 3 d'infierno, ser más chulo que un 8, no? Òbviament aquesta última és molt madrilenya. O sigui que el concepte d'avui parlarem de Madrid, Madrid, Madrid.
Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí.
Ole.
Ole. De aquí de Madrid.
Sí, perdona, és una mica l'altra cara de la moneda del dia que vau parlar de Madrid, de Barcelona i totes les,
sí.
I totes les nomenclatures derivades.
Una mica, sí. Mm-hmm. Seria l'altra cara, però no és tant el que diuen la gent de fora de Madrid, sí, sobre els madrilenys, sinó el que diuen els mateixos madrilenys d'ells mateixos. O sigui, és aquesta cosa que fan servir ells, les paraules que fan servir per autodesignar-se, autodenominar.
Molt bé.
I començant per...
El primer concepte és...
Los gatos.
Los gatos.
Aquest és el nom que reben els madrilenys que han nascut a Madrid i són descendents de madrilenys, o sigui que són els madrilenys de tota la vida, que són fills, nets, besnets de madrilenys, o sigui, no n'hi ha cap que sigui així, però bueno, ells ho creuen. que això és possible. I d'on ve això de gatos? Conta la llegenda que l'any 1083 el rei de Castella, Alfons VI, en plena croada contra els infidels, va voler quedar-se amb un enclavament musulmà que es deia Mairit, a 70 quilòmetres de Toledo. I Mairit era una fortificació amb una muralla molt llarga, molt alta, que vorejava la serra de Guadarrama i la vall del Manzanares, i per raons estratègiques era molt difícil que Alfons VI pogués conquerir aquell territori. Però es veu que hi va haver un soldat molt jove que el que va fer és clavar una daga entre les pedres d'aquesta muralla, s'hi va enfilar, va aconseguir arribar fins dalt i des d'allà va llançar una corda perquè els seus companys poguessin escalar, no? I així és com les tropes cristianes varen prendre Mairit. Aquesta seria l'explicació segons la llegenda per la qual els descendents de moltes generacions de madrilenys es diuen gatos, perquè els que conquerien Madrid varen enfilar-se a la muralla com si fossin moixos, no? Amb aquesta agilitat. I, de fet, segons l'entrada corresponent al cognom Gato, del Diccionari Hispanoamericano de la Heràldica, aquell jove soldat i els seus descendents varen fer servir la paraula com a cognom, no? I llavors els Gato varen tenir càrrecs honorífics durant moltes generacions, com don Fernando Álvarez de Gato, que va ser conseller d'Enric III el Doliente al segle XIV, el Callejón del Gato Huertas es diu així en el seu honor, i la veritat és que actualment hi ha molts pocs madrilenys que encara conserven aquest cognom Gato, no? Segons l'INE, només n'hi hauria 160 residents a tota la província de Madrid, no tots varen néixer allà, i a Badajoz només n'hi ha, o sigui, n'hi ha 181, o sigui, hi ha més gato a Badajoz que a Madrid mateix.
Carai.
O sigui, que sigui com sigui, aquesta versió té moltes, aquesta llegenda té moltes versions,
sí.
Però en totes gato s'identificaria amb una persona valenta, no? Una persona
Corajosa, sí.
Valenta de Madrid. I d'aquí també vendria Chulapo, no? I segurament també vendria Más Chulo que un Ocho, que després potser en Baños ens explicarà d'on ve. I també hi ha la teoria que aquella gesta no era cap jove, sinó que va ser un noble cavaller del cognom, que es deia Gato de cognom, i no es pot descartar que sigui la mateixa família Gato, que era una família molt distingida, la que s'hagués inventat aquesta pel·lícula, no?, per donar-li un toc il·lustre al seu cognom, però que en realitat això fos mentida, no? També hi ha cròniques que diuen que això de Gato ve de després, de molts anys després, de l'agitada vida nocturna que hi ha a Madrid, fins i tot en temps de pandèmia, no? Que aquesta vida nocturna seria la que fes que els madrilenys fossin gatos, perquè fan la vida de nit. I llavors podria ser que fos d'aquí i que s'hagués una percanònica llegendària, que això és una invitació o una invenció posterior, no? I no hem de deixar de banda que ser un gat sense amo es relacionaria bastant, no?, amb aquesta majoria de madrilenys que no són madrilenys per generacions, gairebé ningú que viu a Madrid ha nascut a Madrid, o en tot cas segur que no és ni fill, ni net, ni besnet de madrilenys. No, és molt difícil que això passi.
És una mena d'animal lliure que va... En fi, caminant per allà, ara entro una casa, ara surto una altra, vaig cap aquí, vaig cap allà, una mena de cosa bastant independent. Va, anem amb el segon dels... O vaja, volies tirar alguna cosa, sí. Antonio?
No, que era, m'ho ha posat, que em va preguntar d'on ve Chulapo, i ara jo ho explico a l'audiència.
Porque te advierto que me cansé.
Bueno,
sí.
Que hasta los tontos tenemos copy, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote.
Ara en parlarem d'això,
I per què?
Per què? Home, doncs perquè hi ha el vídeo del Tiny Desk, que no l'has vist.
Ah, sí que l'he vist, sí.
I no t'agrada gaire, ja ho veig.
Bueno, és que a mi em sona la cabra mecànica, això. Se'n recordeu?
Bueno,
és com de mitjans... Ho trobo molt antic, aquest disco.
Però ho trobes antic, vale.
Bueno, sí, és com allò d'un príncipe i un dentista, aquestes coses.
Oh, és veritat, el príncipe i el dentista.
Del Litchis, vull dir, trobo que és... Sí, és com un senyor que ha fet música de mitjans dels 90, que està bé. Vale, era el madrileño, el disc de C. Tangana, que a tot el disc, ahir me'l vaig escoltar sencer, i intenta copsar una mica aquesta idea també del Chulapo, no? De l'home que, en fi, que s'espavila, que li dona igual 8 que 80, aquesta mena de coses, no? Chulapo ve associat una sèrie de conceptes més o menys perifèrics que en castellà són més naturals que en català. Per exemple, C. Tangana és un músico de raza, no? És un músico racial. Clar, si aquí diguéssim que algú és de raça catalana, tindríem més problemes, potser, o dir que és castizo, que és una paraula molt madrilenya, no? Castizo ve de casta, que en principi, curiosament, i sobretot aplicat a Tangana, ve de castus, que vol dir pur. Vull dir que no coneix femella, per dir-ho d'aquesta manera, sí. Cosa que no seria el cas, en principi. I es diu que aquesta paraula, castus, ho van portar els portuguesos quan tornaven de la Índia i van veure que hi havia alguns grups humans que, en fi, eren castus, feien castes, tenien la seva castedat, per dir-ho d'aquesta manera. Bueno, el cast. Tot el que hem vist, Madrid és molt espanyola, molt castissa, i com sol passar arreu, tot i ser tan castissa, les paraules més característiques són fruit de l'apropiació cultural o d'altres bandes. Per exemple, Chulapo, que és la versió local de Chulo, ve, segons el Diccionari d'Autoritats de 1729, d'una paraula italiana, és a dir, no és ni llatí ni espanyol, ve de fanciulo, que vol dir nen, un infante.
Oh,
un
bona, infant, bona aquesta.
Un infantet, un infante, infanciulo.
Un infantó.
Un infantó és un infanciulo, de in, partícula negativa, de no, i fante, que és el participi de present de faris, que vol dir parlar. És a dir, aquell que no parla és un infant. Un infant xulo és un xulo. O sigui, teòricament, etimològicament, un xulo no hi ha de parlar, però és que els xulos parlen molt, precisament. Vinga.
Aquí, parlen d'una manera característica.
Exacte. A Madrid ha passat alguna cosa. Una altra cosa molt madrilenya és l'organillo, no? Allò, clenc, 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 clenc.
Com l'organillo?
També va venir d'Itàlia. Concretament, el va portar a Madrid un senyor que es deia Luis Aprozese i que fins a finals del segle XIX doncs no existia i el va portar a Madrid. És a dir, l'organillo italià, el xulo és italià, i clar, xulapos ballen el xotis. Mm-hmm. El xotis, de fet, és una apòcop de xotis, que vol dir escocès. i és com li deien al ball a Viena, que és de,
què dius ara?
On es va popularitzar perquè era un ball de Bohèmia, a la República Txeca. És a dir, que tot el que és madrileny, com bé deia Ayuso, passava per allí. És a dir, no és exactament aquí.
Scottis
en alemany és escocès. I aquí és Chotis, diguéssim. És un ball que va tindre un èxit global, com el trap, eh? Es ballava a tot arreu del món. A l'època de Goya, els xulapos es deien majos. Els majos i les majas, com haureu vist de molts esquadres sobre el Prado de Sant Isidro, de Goya i tot això. L'origen de majo, maco en català, per la incapacitat antiga dels catalans de fer el soj, és molt disputada. En Coromines apunta un origen jueu. Mameg es veu que té un significat, en hebreu, té un significat semblant, tot i que és una paraula que no s'utilitza gaire i és difícil que fos això. Majo és una paraula molt moderna, curiosament, perquè no es registra fins al segle XVIII, i es veu que també podria ser per als ambients carcelaris, on un maco era un pícaro. També ir al maco és anar a la presó, no? O sigui, una altra cosa, podries venir per aquí. Bé, trobem els epítets, els manolos, també es diuen els madrilenys, manolos i
manolos,
xulapos.
També.
Sí, de
mira,
fet...
Perdona, donaré una dada, ara que estem, que continuem dient noms, el primer que has dit és Gatos, m'apuntaven que la colla castellera de Madrid se'n diuen els Gatos.
Clar. Veus que bé?
La colla castellera de los gatos, sí, efectivament. Vull dir que, efectivament, van agafant algunes d'aquestes paraules, però hem dit xulapos i tu ara es deies sí. Manolos.
Manolos, sí, els manolos eren dos tribus urbanes del 19. Ah. Els manolos eren els de Lavapiés i els xulapos els de Maravillas. Xulo que un ocho. Bé, doncs aquesta gent, els manolos, els xulapos, anaven al Sant Isidro, que està a celebrar Sant Isidro, es veu que la capella està en un lloc que es diu la Florida.
Sí.
Llavors, per anar del centre de Madrid a la Florida, s'havia d'agafar el tramvia número 8, el 8. És a dir, que qualsevol passa volant veia un tramvia atapeït de gent amb el clavel en la solapa i, tal. I li deien, bueno, más chulo que un 8. Un 8 és com el tramvia 8, no?
Clar, però el tramvia 8 ple de gent amb aquest tonet així xulatot.
No, sí, sí. Saps que quan sí, fa la festa es vesteixen de xulapo, clar, amb la parpusa, el, diguéssim, aquell vestit com de lunares i tot
sí,
això,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs quan anaven cap a Sant Isidre, la gent deia, mira, un 8, ja està ple de xulos, más chulo que un 8.
Más chulo que un 8.
Hi ha un altre dialecte.
Què dius, Llucia?
Em va fer recordar que havia acudit el titi no se cae, el titi se tira.
Ah, sí? No el sé, que t'acudis.
Aquest... Això sí que és així, però...
Vale. Ja el buscaré, pobrets. Vale.
Madrid té una parla específica que es diu Txeli, i es veu que el Txeli és molt recent, perquè Paco Umbral va ser la primera persona que, en un mitjà públic, va escriure que el Txeli era l'argot juvenil dels anomenats passotes d'aquella generació que entra a l'adolescència durant la transició. Recordeu el que deia Tierno Galván, el que no esté colocado que se coloque y al loro,
ai, sí,
la movida, la sí, marxa, molamazo...
Molamazo, per favor. Saps que després va agafar... va arribar el... com es deia? El... ara no em sortirà el nom, el cantant del Coi, que va fer una cançó de...
Ah, sí,
ai, per favor,
Camilo Sesto.
Camilo Sesto, estic, per favor. Va fer això, va fer un bolamazo.
Bé, jo estem en horari protegit, i no sé si ho puc dir, però ho diré. Expressions ja molt més dures com me l'aspiro vampiro, la cagaste burs Lancaster o tranqui tronqui.
Això és terrible, terrible.
Això és molt terrible. Tall.
Jo tenia la sí, cagaste burs Lancaster de los hombres.
Espera.
Yo tenía el disc.
Tal.
Sí, que hemos defendido el carácter universal de una comunidad a la que vienen ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo. Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien, que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad.
Aquí.
Que eso no ocurre en todas partes.
La libertad.
Y ahora una pregunta que llanzo, que no sé, y que fa molt temps que em neguiteja. És un canvi que no sé si és inclusiu o és patriarcal, i és el canvi de gènere d'una paraula madrilenya que està molt de moda, i és per una noia que està en situació de privilegi estètic, no? Per exemple, una piba. Saps? Una noia que és normativament agradable és una piba. Però si és molt guapa, en lloc de ser una pibona, que seria, diguéssim, la coincidència de gènere, passa a ser en masculí. Passa a ser un pibon.
Bona aquesta.
Llavors, bona aquesta. Com ha passat això?
Ostres, això és, el canvi això és de gènere, bona aquesta.
És per inclusivitat o per alguna cosa rara, no?
No, però que a més serveix per homes i dones, no? O sigui,
clar.
Dona pot referir-se, bueno, o qualsevol pot referir-se a un home com un pibon, també, no?
Sí, pot ser un home i una dona.
És unisex, no?
També és unisex una cosa. Un basco és un senyor d'una comunitat foral espanyola, però la basca, o sigui, la basca és tota una colla de gent.
La basca?
Sí.
A on? Basca. Aquí? O a Madrid?
Home, no. A Madrid.
A Madrid. La basca
és... Com està la basca? Com està la basca? La basca... No ho saps, això?
No, el Salva m'està dient que aquí també es diu la basca?
No, home, no. La basca. Sí, no, no. Aquí es diuen moltes coses perquè venen d'influència madrilenya. Mm. Per exemple, tronco. Què passa, tronco?
Això està molt antic, també, ja, eh?
Bueno, escolta, jo t'estic fent... Estem fent etimologia.
Favor, si, havia... Quant temps fa que dius tronco, tu?
Parlem del llatí i no et queixes?
És veritat, és veritat.
Estàs parlant de l'origen de les paraules.
No tinc el registre temporal ben graduat. O sigui, parleu d'una llengua morta i em sembla perfecte, i tronco, que és dels 80, pues, ja em sembla antic. És veritat, teniu tota la raó aquí. Demano
tronco,
disculpes.
Espera, que l'etimologia és
no
molt marciana.
No volverà ocorrir.
Perquè diuen que pot ser de la pel·lícula Tron, que era una pel·lícula de ciència-ficció dels anys 80. Què passa, Tron?
Tron és la de la moto, no?
La de la moto.
Les
la
motos
de la moto.
Aquelles així, amb colors i...
Però és que la segona opció que he trobat és pitjor, perquè diu que entre els surfistes un tronco era algú sense flexibilitat, però també un col·lega. Tot i que l'escena surfista de Madrid jo no la sé veure.
No. No. Bueno, tot arribarà, Banyos, o sigui, sí. Ara mateix...
Sí, sí, tenen platja.
Tenen platja, ara.
Parlant de coses...
Tot és posar-s'hi.
Parlant de coses de llenyataires, Madero...
Però perdona, un moment. No només en l'entorn surfista, tronco referita o tronc referita a qualsevol esport, i especialment al futbol, també refereix a algú que no té massa mobilitat, eh? Aquest jugador és un tronc.
És un tronc.
Bueno, sí, no...